En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts en un nou programa d'En Profunditat, el programa habitual del migdia dels dijous a la sintonia de Ràdio Olot, on ens agrada descobrir històries i, sobretot, de parlar de qualsevol tema de la nostra societat. Avui parlarem sobre mecànica, sobre una experiència de les més úniques en el món de l'esport i en el món del motor, com és el Dakar, una prova que, com sabeu, se celebra a inici d'any. És tradicional començar cada any amb el Dakar, la prova més dura del món, considerada per tots els experts del motor. A la Garrotxa i a Olot sabem que tenim molts experts en el món de la mecànica, però pocs afortunats que hi puguin anar, ja sigui participant amb cotxes, motos o en qualsevol categoria, o sent part d'algun dels equips. Avui, precisament, a l'En Profunditat, coneixerem una d'aquestes històries. A l'altra banda del telèfon tenim en Josep Coromina, mecànic, i que aquest any, i no només aquest any, sinó uns quants anys més, ell mateix ens ho explicarà, ha participat i ha anat al Dakar com a mecànic. Josep, què tal? Bona tarda i benvingut a la sintonia de Ràdio Olot. Com estàs?
Bona tarda. Estic una mica refredat, però estic bé. Gràcies.
Bé, Josep, explica'ns una mica. Ara parlàvem de la prova més dura del món. Tu ho saps millor que ningú. Ja has estat uns quants anys. Explica'ns una mica, Josep, perquè la gent ho sàpiga, com comença aquesta història teva amb el món del Dakar, una mica, com són els orígens.
Bé, jo he treballat de mecànic tota la vida per aquí a la Garrotxa, en diversos tallers. Un d'ells era de 4x4, però realment la meva experiència al Dakar comença quan Josep Lluís León, patró i propietari de l'empresa Top Curses, fabricant de cotxes de raids, doncs ell em va donar l'oportunitat d'entrar a l'equip i formar-me, doncs, per fer això. I vam estar uns anys, doncs, fabricant cotxes, fent postes a punt i assistint a diverses carreres. I entre elles, doncs, la del Dakar, que és la més popular, la que coneix tothom, la més emblemàtica, no? I aquí comencem a anar cap a Àfrica, doncs, a fer el Dakar, que tothom coneix.
A quin any comença aquesta història amb el Dakar, Josep? I sobretot, com és aquest primer any en el que vas al Dakar, una mica com és l'experiència?
Bueno, això és 2006. L'experiència, doncs, és molt diferent de la d'ara, perquè el Dakar d'ara és molt diferent del d'abans. El Dakar d'abans, tu marxaves amb un camió, portaves el que portaves a dins, no tenies més. Un hospital estava a 5.000 quilòmetres i tenies els recursos que tenies, i era una prova de supervivència i de buscar fiabilitat a les màquines i buscar-te la vida com poguesses. Fer molt de MacGyver, i tenir molts bons companys al costat, perquè si no te'n sorties. A dia d'avui la carrera és diferent, perquè és un rally sprint, arriben a l'assistència, tenen motorhomes, tenen uns mitjans econòmics estratosfèrics, tenen equips espectaculars, tenen moltes coses que no hi ha tallers que ho tinguin, o sigui que és espectacular el que hi ha, i clar, abans era un altre món, era molt diferent.
Explica'ns una mica, ara ens centrarem en el present, però m'agradaria conèixer més els orígens, aquest 2006. No sé si recordes algun moment especial, ho comentaves, no? És molt diferent a les condicions actuals. Suposo que encara era més una cursa de supervivència, com s'ha anomenat. No sé si recordes algun moment en especial, algun moment crític, allò que necessitàveu, m'invento, en alguna emergència, alguna cosa, no teníeu, us havíeu desplaçar a molts quilòmetres, a moltes hores de feina. No sé què recordes d'aquella primera experiència.
Bueno, l'experiència que recordo que em va traumatitzar més i em va fer veure que realment aquí tenia escenari amb gent molt competitiva i amb molt que fessin pinya, és que amb un plató, bueno, nosaltres portàvem un camió molt carregat de material. A l'època fèiem les pistes igual que els cotxes, moltes, les compartíem, encara que fóssim un camió d'assistència, i el nostre camió portava molt de material, portava un motor sobredimensionat, i el qual és que no cabia ben bé a la caixa on estava, i amb una compressió molt forta, amb un salt, es va trencar el motor de la part baixa, es va fer una fissura, i sortia l'oli a xorro. Això ens vam donar compte amb un plató d'aquells que quan te pares i mires al teu voltant no hi ha res, no veus ni el final. Allà em va caure una llàgrima. Però vaig descobrir que, bueno, hi havia altres companys, altres camions, altres assistències, i entre tots vam agafar tot el nural que teníem, nural dos components, de tots, i vam fer un pegotellà i vam començar a tirar sorra, tot en calent, i vam salvar el motor com vam poder i vam poder arribar. Vaig donar compte, pues, que no estava al costat de casa, que em podia passar qualsevol cosa.
Per això la consideren una de les curses més dures del món. Tu que l'has viscut de primera mà, Josep, això és cert, no? És la cursa més dura que pot haver-hi al món en l'àmbit de motor.
Sí. I també hem que sumar els canvis de temperatura, que per l'organisme i per les màquines són bestials. Perquè d'anar a sota zero, a anar a 35 graus, pues, l'organisme se'n ressent, i les màquines també, eh? Uh-huh. Llavors també és una prova que, és clar, té el carisma de que no es para. Són 20 dies, tu no et pares, si trobes malament o no, tens son, no en tens, tens problemes, allò no et va bé, tenim el cotxe, que tenim coses que no estan prou ben acabades, ben ajustades, no es para. Una carrera de 2 dies, d'un cap de setmana, la gent, si no han deixat les coses perfectes o no ha anat prou bé, ja està, i se'm va cap a casa i s'ha acabat. Però aquí tenim 20 dies i, bueno, puc dir que tots els anys que he anat, menys un, hem fet acabat sempre els cotxes. Llavors he après a no tirar la tovallola i a dosificar-me molt per dormir, per menjar, per anar al lavabo. I quan tens un moment per tu, te'l tens que dedicar, i perquè no es para. També no es dorm. És una prova dura, sí, realment. De fet, és més dura que un mecànic o que un pilot, però això no es ven. Mecànics treballen a la sombra. Els mecànics no surten per la tele.
Aquí anava, ara comentaves això, i també m'agrada molt aquesta dada, que has dit que de tots els anys que hi has anat, només hi ha hagut una vegada que l'equip ha hagut d'abandonar i que no heu deixat de lluitar. M'agradaria saber, sempre es parla, a la televisió, clar, es veuen els pilots, i sempre es parla, aquest tal pilot ha sortit avui ha començat l'etapa gràcies a la feina dels mecànics durant tota la nit. No sé, Josep, si en especial recordes alguna nit eterna arreglant algun tipus de vehicle, lluitant allò fins l'últim segon perquè el pilot pogués sortir a l'etapa. Suposo que és de les condicions més dures, no? Passar una nit sencera, o més d'una nit, evidentment el Dakar, com has dit, no s'atura, arreglant el vehicle perquè el pilot pugui sortir l'endemà, no?
Sí, bueno, moltíssimes nits. De fet, es treballa a la nit, això molta gent ho sap. Els cotxes corren de dia i es treballa a la nit, però nits eternes i nits que tu ja has acabat de repassar, perquè hi ha un protocol per fer els cotxes, de recollir cargols, de fer olis, de mirar fissures, de verificar motors, de fer moltes coses, hi ha un protocol, però sempre hi ha els imprevistos, que això sumen. I sí que recordo molts anys, pues, a última hora, que estàs mort, perquè acabes mort, jo ja tinc una edat, abans era més jove, acabes mort, però a últim moment et surt un problema que s'ha de solucionar. Aquest any, per exemple, a última hora, quan vam acabar, ens vam donar compte que provant el cotxe se'ns quedava sense aigua. I se'ns quedava sense aigua perquè tenia la culata. Nosaltres ja anàvem molt tard, però vam haver de fer la culata. I no teníem una culata, sinó que teníem un motor. Vam haver de treure el motor del camió, desmuntar la culata i canviar la culata. O sigui, en un Dakar no hi ha mai. No pots dir mai que no pots tirar la tovallola. És que això hi ha gent que no ho entén, però és així. Si no haguéssim fet aquest sobreesforç, no haguéssim acabat. I això passa a molts equips i cada nit ja, merdés. És una prova tan llarga i tan dura que les mecàniques es fatiguen moltíssim i surt de tot surt.
També m'agradaria saber, ara comentaves l'experiència d'aquest darrer Dakar, explica'ns una mica, Josep, de quin equip vas formar part i com va anar l'experiència, si va acabar amb un final feliç, sobretot aquesta experiència. Has comentat que respecte al 2006 les coses han canviat molt. Com ha estat aquest Dakar 2023? Suposo que evidentment amb aspectes mecànics i amb aspectes de recursos s'ha avançat moltíssim, no?
Bueno, sí, jo tots aquests anys he treballat la velocitat. O sigui, he treballat en cotxes de velocitat. que estan a dins la carrera i la posició màxima d'endavant. Aquests darrers anys ens hem passat a la modalitat de side-by-side, buguis, aquests buguis petits, tan famosos, que corren tant, salten tant, i que n'hi ha tants, perquè el pressupost realment és molt més baix per entrar al Dakar. Doncs, com dic, jo sempre he treballat la velocitat. Però aquest últim any m'han ofert un projecte diferent, nou, que era una cosa que no havia fet mai, que és dins la categoria de clàssics. I aquest any, concretament, doncs, a través d'un senyor que es diu Lorenzo Fluchà, de Mallorca, i amb l'equip MC Racing, doncs hem portat una vella glòria al Dakar. Hem portat un cotxe que era del Jack X, que era un Toyota oficial de Toyota Espanya, però era un... Ai, de Toyota França, perdó. Però un cotxe pata negra, oficial, però dins la categoria de clàssic. Aquest any he fet clàssics i el clàssic no és velocitat, sinó que és regularitat. És diferent.
És curiosa, no?, aquesta categoria de clàssics, una mica... Clar, són cotxes, com el seu nom indica, que són clàssics. No sé si hi ha més dificultats, avantatges a l'hora de preparar el cotxe. És més complicat que, com comentaves, de preparar cotxes que estan acostumats a la velocitat. No sé si et canvien moltes coses a l'hora de treballar personalment.
Bueno, està clar que els 25 cotxes primers són cotxes amb un pressupost estratosfèric. Cotxes només pensats per fer això, en rodes de 37 polzades, en recorreguts espectaculars, amb unes mecàniques fiables, molt fiables. Són cotxes, són un coet, no copien el terreny, sinó que volen pel cim del terreny. Els cotxes clàssics de l'època tots derivaven d'un cotxe de sèrie, no són prototips. Llavors, nosaltres portant-ho aquest any, doncs, tot i que era un cotxe oficial de l'època, derivava d'un cotxe de sèrie, era un Toyota de sèrie, però mecànica pata negra. És un cotxe que a l'època era molt bo, però la categoria aquesta de clàssics és una categoria bastant diferent de l'altre. Han de ser regulars. I ser regulars, els pilots m'estan explicant que els dies més complicat, perquè hi hauria zones que irien més ràpids per la seva mitja, no? La seva conducció de confort, doncs irien a una certa velocitat i, per exemple, l'organització els fa anar més ràpids o més a poc. Han de marcar sempre uns temps en uns llocs i no poden conduir amb la seva naturalitat. Llavors, és complicat per això. I tampoc són bons els cotxes molt pata negra, perquè els cotxes pata negra són per anar als motors a règims molt alts i aquí no cal anar a règims molt alts. L'experiència ens ha ensenyat que no cal un cotxe així. Hem set pioners aquí. Aquest cop no teníem experiència amb això.
Doncs va ser una, com dius, un any d'agafar d'experiència, un any novedós amb aquestes teves experiències al Dakar. També, Josep, m'agradaria saber, que ara parlaves de recursos, no? D'equips, sempre veiem els grans pilots que sempre guanyen Dakars, molts noms ens venen al cap, tenen uns pressupostos al darrere molt elevats i només pensats per cada any competir al Dakar, però, clar, sempre veiem la típica història, no?, d'equips amb pocs recursos, de típics equips de pilots totalment amateurs. De quines quantitats estem parlant, més o menys, Josep, per poder participar al Dakar? Per exemple, un equip super amateur que s'ha de buscar la vida amb patrocinadors, entenc que són molts mesos al darrere, no?, de buscar patrocinadors per tal de participar al Dakar.
Sí, curiosament aquest any jo he conegut el pressupost més baix del Dakar per córrer a clàssics, que no hagués pensat que tan pocs calés podien córrer, tot i que són calés. Hi ha un noi de València, el Diabètic, ara no recordo pel seu nom, que ha corregut a la categoria de clàssics i amb un Toyota seu, mitjanament preparat, bueno, les mesures de seguretat, unes bones suspensions i poca cosa més, i no tenen assistència, o no tenien assistència, s'ho feien ells mateixos i han corregut per 30.000 euros, sense comptar el cotxe. Això és un pressupost baixíssim, però superbaix.
Per tant, unes condicions, com dius, 30.000 euros són molts diners, però per participar al Dakar estem parlant d'un pressupost baix i, evidentment, hi ha pocs recursos. Anem acabant, Josep, avui en el programa En Profunditat. M'agradaria saber també, per anar tancant, d'on ve la teva passió per la mecànica? No sé com són els teus orígens en aquest món.
Bé, jo de petit, els 4x4 ja quan els veia, em provocaven inquietuds, no? Això de molt petit, els meus amics jugaven a pilota i jo jugava a cotxes. Llavors, el meu pare era mecànic, però era mecànic industrial, i em va transmetre una mica les manetes, em sembla, i res, vaig fer de mecànic, perquè ho tenia clar, no era massa bon estudiant, i he tingut que estudiar de gran, i això em va introduir la mecànica, perquè m'apassiona, o sigui, encara a dia d'avui m'apassiona. Crear, construir, modificar, millorar, tot això aplicat en vehicles, m'encanta.
Com a mecànic, Josep, no sé si el súmum i un dels teus somnis era el que has complert durant aquests anys, anar amb un Dakar, no sé si és l'experiència que com a amant del motor és una de les millors que es pot tenir.
Sí, indiscutiblement, que quan jo era més jovenet, doncs veia el Dakar per la tele i com tots somiava, no? Dius, hòstia, tu aquí, poder estar aquí, no? No? Igual com que li agrada el futbol, no? Es poder jugar amb el Barça o qui sigui, no? Doncs sí que somiava això i també vull dir al jovent que amb esforç i en ganes es poden fer moltes coses perquè no m'han regalat res, a casa meu no eren rics i amb molt d'esforç i fent moltes coses, sacrificant algunes, es pot arribar a fer coses, passa que has de ser lluitador, treballar, que això ha passat una mica de moda, desgraciadament.
Ara parles dels joves, m'agradaria saber, tu que estàs en el món i en aquesta última experiència al Dakar, no sé si hi ha un futur generacional o també estem parlant últimament, no?, que els oficis tradicionals, ja vingui ser el de mecànic, la seva salut en el futur no és molt positiva, no sé si tu com a professional de l'àmbit, no sé si hi ha un futur garantit en aquest món.
Doncs mira, sí, precisament sí, i Girona, o sigui, a la província podem estar molt contents perquè tenim un planter de mecànics al Dakar que ole, tenim un planter molt gran, tenim gent bastant bona, són joves, però s'han de curtir, però estan allà i posen moltes ganes, i pues sí, gràcies al Santi Navarro que va crear l'equip FN Speed, que jo també soc fundador d'allà, vaig estar arrencant-ho això, i doncs hi ha molts nanos joves que estan començant amb unes ganes, em trec el barret perquè sí que hi ha planter, hem de veure si tot continua, però sí que n'hi ha, sí, i de Girona precisament,
Doncs mira, són bones notícies pel futur generacional de la mecànica, ens agrada molt escoltar-ho. Josep, per últim, suposo que en un futur, has parlat de la duresa del Dakar, però suposo que l'edició de l'any vinent també hi tens ganes de ser-hi, no?
Bé, porto 9 edicions, si la salut m'ho permet, la família també, i m'ofereixen un projecte, doncs sí, tornaré a estar allà de freelance, de tècnic freelance, doncs fent el pollo i aportant experiència i treballant tant com puc perquè els clients estiguin contents, doncs sí.
Doncs avui hem parlat amb en Josep Coromina, mecànic, i com ara comentava, amb 9 edicions a l'esquena de la cursa més dura del món en l'àmbit del motor, com és el Dakar. Esperem, Josep, l'any que ve, tornar a parlar amb tu, explicar la teva 10a experiència al Dakar, és una feina admirable i que des d'aquí a Ràdio Lot ens ha agradat moltíssim conèixer la teva història, així que molta sort en el futur i també en aquest àmbit, no?, de la mecànica, com has dit, també bones notícies pel futur generacional, que al darrere també hi ha joves amb ganes de, sobretot, participar en curses tan boniques i tan dures alhora com és el Dakar. Josep, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Olot i molta sort en el futur.
Gràcies a vosaltres.
Doncs hem parlat amb en Josep Coromina, mecànic i participant en l'última edició del Dakar. Ho comentava, des del 2006 va ser la seva primera experiència. 9 edicions a l'esquena, veurem si pot complir aquesta desena edició en el Dakar del 2024. Avui hem parlat de mecànica i ens despedim parlant amb en Josep Coromina en un nou programa d'En Profunditat. Ens retrobem dijous vinent, com sempre, la cita habitual dels dijous al migdia després de l'informatiu. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.